I mentrestant, ara que tenim el professor Mauri aquí, farem el seu perfil. És doctor en periodisme a la Universitat Pompeu Fabra, és llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, professor d'Història del Periodisme d'Ètica Periodística en el Departament de Comunicació de la Pompeu Fabra. És consultor d'Ètica i Dret de Comunicació a la Universitat Oberta de Catalunya. Va fer investigació predoctoral a la Sorbona a París i investigació postdoctoral a la Universitat de Columbia a Nova York. L'any 2012 va rebre el Premi Joan Givenel de Comunicació Social que atorga l'Institut d'Estudis Catalans. Els seus camps d'interès i d'investigació són l'ètica, la responsabilitat social, la comunicació, la història del periodisme i els joves en relació als mitjans de comunicació. És autor de nombrosos articles en publicacions acadèmiques especialitzades en història del periodisme, ètica i deontologia periodística. Amb tots nosaltres, l'esperat professor Marcel Mauri, a qui donem les gràcies de ser aquí.
Hola, està encès ara? Sí? Sentiu bé, oi? Moltes gràcies. En primer lloc, disculpeu que jo sortint de Barcelona hi havia un petit accident i això ha fet que arribés una mica més tard del que havia previst. Sempre és un plaer venir a les aules d'extensió universitària i a més ho explico perquè crec que és una de les obligacions morals que tenim des de la universitat i més a universitats públiques com és la Universitat Pompeu Fabra, de tornar a la ciutadania bona part d'allò que la ciutadania també ens dona a la universitat. La universitat com a institució, més la universitat pública, insisteixo, com a institució de recerca, institució en la qual doncs, combinem el coneixement amb la docència, el fet d'investigar sobre nous camps, sobre noves perspectives que generin benestar a la societat en molts àmbits diversos i a la vegada també doncs, aquest coneixement que duem a terme, aquesta recerca que fem, també el que fem és transmetre-la a les futures generacions, als futurs professionals o futurs investigadors, als joves universitaris que tenim a les nostres aules. Per tant, la universitat com a institució indispensable, bàsica, per qualsevol societat i també a la vegada com a institució que som, insisteixo, amb aquest compromís, és molt important que també fem això que jo estic fent avui i que els meus col·legues, tant de la Pompeu Fabra com d'altres universitats, van fent arreu del país, amb fòrums com el que ens trobem avui, aquestes aules d'extensió universitària, aquest retorn a la societat, aquest retorn a la ciutadania, d'allò que entre tots contribuïm, al cap i a la fi, el meu sou el pagueu també vosaltres i la institució, la universitat, també la paguem amb els impostos de tots plegats, per tant, com a mínim, ni que fos per això, no només, però ni que fos per això, aquest retorn que hem de fer a la societat. Dit això, a més, sempre és un plaer, perquè la universitat... fem cada dia moltes classes amb els estudiants, aules no sempre tan plenes, aquí sou molta gent, quan sou aquí?
Aquí,
en total, som 3 gent, però no tots venim. Hi ha una altra sala oculta i aquí som 135. 135. Déu-n'hi-do, és bastant ple. Posem que 135, segons la Gàbria Urbana, 110. Les aules de la universitat també sovint estan plenes d'estudiants, però com deia, sempre és un plaer venir a aquestes aules d'extensió universitària perquè per dos motius. Primer, perquè les ganes d'aprenentatge, les ganes de saber, d'adquirir coneixement, jo crec que és una condició humana que és molt important que la tinguem, però també és veritat que quan tens més pardals al cap, imagineu-vos, dels 18 als 21 anys, que és quan estàs fent els graus universitaris, de pardals al cap n'hi ha molt, i per tant a vegades que un professor vingui a explicar vés a saber què a les 12 del migdia, o a les 8 del matí, o a les 3 de la tarda, és igual, qualsevol hora és dolenta per ells a vegades, doncs sempre és una mica, a vegades és una mica feixuc, per molt interessant que sigui. És cert que tenim uns joves que són molt intel·ligents, molt llestos, i que per tant són el futur del nostre país, i com a tal també és important, doncs, que els tinguem en compte, i de fet que ho fan amb molt d'esforç i moltes ganes, però és cert que a la vegada també tenen molts altres interessos en el mateix moment i no sempre és fàcil captar l'atenció. En canvi, a les aules d'extensió universitària, doncs, i espero que avui no sigui l'excepció, i en tot cas seria per si jo no estic prou afinat, però sempre les ganes del públic d'escoltar, d'aprendre, doncs es nota molt amb les cares, amb les mirades, i això és sempre un motiu de molta satisfacció, perquè què hi ha millor per a algú, no? Per a un docent, per a algú que sent molt plaer en el fet de compartir coneixement, que la persona que està escoltant, i aquí ja parlo de comunicació, no? que el receptor, qui rep la comunicació, en aquest cas que emeto jo com a emissor, doncs veure unes cares de gent que té ganes d'aprendre, té ganes d'escoltar, té ganes de també de poder-hi dir la seva. Per tant, com us deia, doble motivació per venir a aquestes aules d'extensió universitària: primer com a compromís de la universitat, com a compromís de la universitat pública amb la ciutadania, i també a la vegada, doncs, com a professors, perquè sempre és un plaer, doncs, estar al costat de persones que tenen moltes ganes d'aprendre, de conèixer. Per tant, jo intentaré explicar-vos coses que crec que poden ser interessants i que també com a ciutadans també és important que es tinguin en compte, però a vegades també m'agradaria, i així ho comentava abans de començar, i em sembla que sempre ho feu així també, però m'agradaria poder deixar una bona estona per tal de poder escoltar les vostres reflexions, les vostres preguntes, allò que pugui ser d'interès, i per tant també per poder aprendre mútuament i poder intentar intercanviar algunes impressions, que sempre és positiu. Jo, com explicaven abans amb aquesta presentació, jo em dedico principalment a investigar a la universitat, al meu centre de recerca, a la Universitat Pompeu Fabra. Ens dediquem a veure quins són els mecanismes pels quals els mitjans de comunicació reten comptes, de quina forma els mitjans de comunicació reten comptes a la societat de les pràctiques que duen a terme. I pensareu, doncs, déu-n'hi-do, perquè a priori mitjans de comunicació i valors, mitjans de comunicació, ètica, no? Periodisme i deontologia, totes aquestes qüestions que tenen a veure amb un comportament acceptable, responsable, amb valors dels mitjans de comunicació, a priori diríem que seria una contradicció, no? Que no serien dos conceptes que els lligarien, perquè si ara ens deixéssim anar i comencéssim a parlar, segur que la majoria de vosaltres em diríeu: la veritat és que no sempre els mitjans de comunicació fan allò que toca, emeten segons quin tipus d'imatges, o el periodisme fa segons quines coses que no són les més adequades, i per tant la reflexió de dir és que en aquests moments s'està fent pitjor periodisme que mai és una reflexió que en molts termes seria molt encertada, i ara començaré parlant precisament d'això. De fet, hem de partir de la premissa, de la primera idea, que el periodisme, igual com ara parlava de la universitat, el periodisme és una... A veure com ho fem, això. El periodisme és una professió de servei públic. En el nostre estat considerem que hi ha algunes qüestions que és important que la ciutadania les tinguem garantides, i una d'elles és la comunicació, la llibertat d'informació, el fet de rebre informació. Per què és tan important que els ciutadans, tots els ciutadans, tinguem accés a la informació? Doncs perquè és l'única forma de garantir que els ciutadans exercim precisament d'això, de ciutadans i no de súbdits. Això passava abans de la Revolució Francesa. Fins a la Revolució Francesa la gent eren súbdits, no eren ciutadans. La gent depenien d'un senyor feudal, d'un rei, d'algun superior a qui dipositari dels drets. I per tant les persones, els habitants dels països, dels nostres països en aquells moments, no tenien cap dret com a persones, sinó que en tenien en la mesura en què algú, en aquest cas un senyor feudal, un rei o qui fos, els hi concedia els drets corresponents. A partir de la Revolució Francesa, en el cas europeu, a partir de la Revolució Nord-americana, en el cas nord-americà, això canvia. Canvia per què? Doncs perquè els ciutadans passem a ser d'això, de súbdits a ciutadans. Per tant, passem a ser persones subjectes de drets. Fins llavors no en teníem. No els tenim tots ara tampoc garantits, però en tot cas en tenim molts més que no pas fa 200 anys enrere. I allò va ser un canvi molt important. Per poder exercir plenament la nostra condició de ciutadà necessitem diverses coses, però una de les coses que necessitem segur per tal de poder exercir la nostra funció com a ciutadà és informació. Sense informació, nosaltres com a ciutadans no podrem prendre decisions que són molt importants per a la nostra vida, decisions que ens han de permetre poder participar activament d'allò que passa al nostre entorn, i per tant decisions que ens permetran, com insisteixo, actuar no com a súbdits sinó com a ciutadans. Sense informació no hi ha ciutadania, i per tant també sense ciutadania informada no hi ha una democràcia autèntica. Sí? Aquelles societats que no tenen uns mitjans de comunicació independents i forts que garanteixin aquest dret a la ciutadania a rebre informació no són societats que puguem considerar com a societats democràtiques, i això malauradament doncs, en tenim unes quantes al nostre món, i de fet diria que la majoria, per no dir tots els que esteu aquí, vau viure aquesta experiència d'estar sotmesos a una societat en la qual no hi ha llibertats, i per tant no hi ha mitjans de comunicació lliures, i per tant els ciutadans no poden exercir aquesta funció de ciutadà de ple dret. Això és evident que ha anat canviant amb els anys, i ha anat canviant, com deia, perquè si no, no podem parlar d'un sistema democràtic de qualitat. La informació, per tant, aquest dret a la informació és un dret fonamental, reconegut tant al nostre Estatut com a la Constitució espanyola, com a la majoria de legislació internacional, que garanteix aquest accés a la ciutadania, a la informació, una ciutadania que amb aquesta informació podrà prendre decisions importants per la seva vida. Què són decisions importants per a la vida? Doncs n'hi ha moltes i diverses. Des de saber exactament com es gasten els nostres governs els nostres diners, i per tant és molt important que tinguem informació sobre els pressupostos, per exemple, de l'Ajuntament, de la Generalitat, de l'Estat, saber exactament com s'inverteixen per poder decidir, ostres, això s'està fent bé o s'està fent malament. Aquests governants estan fent les coses com toca o les estan fent com no toca. Això és només un exemple, però en trobaríem molts de dades, d'informacions, d'elements que si no els coneixem, si no sabem què estan passant, nosaltres quedem fora de joc, quedem en un segon terme, i per tant no podem exercir aquesta funció tan important de ciutadania. Això és una definició, aquesta que veieu aquí darrere posada, és una definició precisament de periodisme, molt basada en aquesta concepció social del periodisme, en aquesta idea de professió de servei públic. Insisteixo molt en això perquè el periodisme, sigui un periodisme emès a través d'un mitjà públic, com pot ser TV3 o Catalunya Ràdio, o a través d'un mitjà privat, com poden ser tota la resta, les televisions privades o les ràdios privades, sigui un mitjà públic o un mitjà privat, estan exercint una funció pública, estan fent un servei públic. Per tant, tots aquests mitjans de comunicació que emeten uns discursos a través d'aquests canals informatius tenen aquesta responsabilitat de cara a la ciutadania. Per tant, com deia, aquest servei públic té com a missió principal garantir el dret legítim a la informació de la ciutadania, i només en la mesura que els ciutadans estiguin degudament informats podran prendre decisions que són importants, jo diria que són imprescindibles per a la vida de tots aquests ciutadans. D'acord? Aquest element és molt important perquè quan parlem de mitjans de comunicació és important que recordem que som subjecte de dret i que hem de poder reclamar, per tant, uns mitjans de comunicació que siguin dignes, que siguin responsables, que responguin a un seguit de criteris professionals molt específics que ara els anirem detallant. No sempre passa això, i insisteixo, malauradament, ens podem pensar que en aquests moments aquesta definició que estic fent de periodisme no correspon amb la realitat, perquè la majoria de mitjans de comunicació estan fent coses que s'aparten molt de la funció que a priori tenen encomanada. He agafat alguns exemples, alguns de fa un parell d'anys, però em servien per poder il·lustrar algunes de les coses que volia explicar. Per exemple, recordareu fa això un parell d'anys quan hi va haver una infermera de Madrid que va ser infectada pel virus de l'Ebola. Aquesta persona, aquesta infermera, fins i tot en algun mitjà de comunicació, en el cas l'ABC, va arribar a dir-se com que seria incinerada sense autòpsia i fins i tot que havia mort o que estava a punt de morir. I fins i tot els mitjans de comunicació, alguns mitjans de comunicació, també és cert que sempre hem de posar en valor que hi ha mitjans de comunicació que fan la seva feina molt ben feta, alguns mitjans de comunicació, com per exemple El Mundo, fins i tot van publicar portades en les quals es veien imatges d'aquesta persona en l'hospital, doncs, molt malalta, en aquells moments on semblava que anava a morir. Aquestes imatges estaven preses sense el consentiment d'aquesta persona, evidentment, i a més, no només sense el consentiment, sinó que vulnerant de forma flagrant drets d'aquesta persona, com és el seu dret a la intimitat. Tots els ciutadans, igual que tenim dret a estar informats, també tenen dret a la intimitat. I de fet aquests són els dos principis que sempre veiem com col·lisionen en els mitjans de comunicació. El dret a una informació, el dret a rebre informació, però a la vegada també el dret a que els ciutadans veiem respectat la nostra privacitat. Aquests drets trobem, doncs, acostumem a veure que és quan analitzem on hi ha les principals mancances pel que fa als mitjans de comunicació, ens acostumem a veure que en aquests dos drets, en la col·lisió d'aquests dos drets és on trobem el principal conflicte pel que fa a les expectatives que la ciutadania té sobre els mitjans de comunicació, que no sempre s'acaben resolent. Aquest cas, per això, també m'agrada, perquè demostra coses positives. Coses positives de que potser els mitjans de comunicació, alguns d'ells no ho estan fent tot de forma correcta, però a la vegada tenim una ciutadania, anava a dir cada cop més activa, no seria la paraula, però sí amb més instruments ara que no pas abans, per poder marcar de prop allò que estan fent els mitjans de comunicació. Per exemple, tots coneixeu, suposo, una xarxa social que es diu Twitter. Twitter és una xarxa social, per tant, és una xarxa on els ciutadans comparteixen informació, bàsicament, a diferència del Facebook, on compartim més vivències d'allò que ens passa, o l'Instagram, on compartim fotografies. El Twitter és una xarxa on bàsicament s'hi comparteix informació. Molt pocs caràcters, han de ser titulars, 140 caràcters només, i allà cadascú penja allò que vol. Doncs bé, també s'estan revelant com a espais, aquestes xarxes socials, com a espais a través dels quals la ciutadania fa pressió als mitjans de comunicació per tal que responguin a allò que han de fer, que es comportin degudament. Fixeu-vos una cosa. Dels que esteu aquí, d'aquests 130 persones que sou aquí, quants de vosaltres porten a la butxaca o al bolso allò que en diem un telèfon intel·ligent, un smartphone? Tothom? A veure, qui no porta un smartphone? Bé, per tant, diguéssim que dues terceres parts de la sala porten un smartphone, sí? Dues terceres parts. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do sobretot perquè estem parlant, doncs, de persones que no veu néixer amb internet, sinó que internet va aparèixer i ja portava uns quants dies corrent per Arenys, no? I per tant, en el vostre cas, sou persones susceptibles a patir un fenomen que es coneix com la fractura digital. Algú us ha parlat mai de la fractura digital? La fractura digital diguéssim que amb l'arribada d'internet la informació es democratitza. Amb internet l'accés a la informació a priori és més universal. Qualsevol persona a qualsevol lloc del món amb un telèfon intel·ligent, o si en porta dos com jo encara més, pot accedir a la informació. I estic segur que anant de vacances a més de saber quin lloc del món heu vist que allà podíeu trucar per telèfon i fins i tot podíeu enviar allò, podíeu connectar-vos a internet. Jo que m'agrada molt viatjar, doncs m'he aconseguit connectar a internet en els llocs més curiosos del planeta en els quals he tingut la sort d'estar. La fractura digital, per això, el que ens explica és que si bé la informació amb internet es democratitza, a priori tothom hi té més accés, hi ha alguns col·lectius que per diversos motius queden queden exclosos d'aquest accés a la informació. Primer, hi ha una fractura digital entre el primer i el tercer món. El primer món, on és molt fàcil o molt més fàcil tenir accés a internet, la majoria de gent al nostre país ja té internet a casa i si no, podem anar a espais, a biblioteques, aquí mateix, a molts espais públics, fins i tot al carrer, on tenim accés a internet, on anem al bar. En canvi, això en molts països en vies de desenvolupament, del tercer món, això no passa. Per tant, nosaltres tenim més accés a internet gràcies a aquestes xarxes que no existeixen tant en molts d'aquests països, on en tenen altres situacions que no els hi permeten. Això és una primera fractura. Però després hi ha una segona fractura digital que és molt important, que passa dins de la nostra societat, entre aquelles persones que en diem els nadius digitals, aquelles persones que ja van néixer amb internet o que de ben petits ja van tenir un telèfon mòbil a les mans o un ordinador a les mans, els vostres nets, per exemple. Els vostres nets tenen una capacitat de desenvolupar-se a través d'internet de ben petits que vosaltres, en alguns casos, segurament ja no adquirireu mai. Doncs això és una altra fractura digital. Això ens divideix. Amb uns que ja de petits saben agafar això i saben fer així, agafeu un nen de 2 anys o menys i tot i sap perfectament engegar un vídeo. I en canvi a vegades com ens costa a nosaltres, oi? Trobar exactament quin botó he d'apretar per tal de... I en canvi un nano ben petit és molt més intuïtiu i té molta més capacitat. Això ja és, diguéssim, d'aquests en diem els nadius digitals. Aquells que no són nadius digitals i quan més avançada és l'edat, doncs això encara s'agreuja més, això provoca que aquest accés a un espai tan democratitzador internet, tan democratitzador de la informació com és internet, ens presenti algunes dificultats. Vol dir que una part de la societat té més accés a la informació perquè té més aptituds i per tant a la vegada té més més privilegis, no seria la paraula, té més beneficis que no pas una altra part de la població que per qüestió d'edat pateix aquesta fractura digital. Com us deia, torno al que us estava dient, a les xarxes socials, a Twitter, el que és interessant és que la majoria de la ciutadania, en aquest cas vosaltres que sou susceptibles a patir aquesta fractura digital, doncs 2/3 de vosaltres aneu amb un telèfon intel·ligent, aquest telèfon intel·ligent que teniu a les mans, penseu que és una revolució pel que fa en molts aspectes, però pel que fa al periodisme és una revolució absoluta. Vosaltres, a les mans, els que teniu un telèfon intel·ligent, teniu a les mans una tecnologia que en 500 anys de periodisme no s'havia tingut mai a les mans. Això que tenim aquí és el mateix, de forma molt més simplificada, molt més fàcil d'utilitzar, que tota la tecnologia que els periodistes han tingut històricament fins fa 10 anys. I ara ho tenim a l'abast de la mà. I a més amb la capacitat de poder fer ara, si volgués, fer una foto aquí, imagineu-vos que ara mateix, però anava a dir una desgràcia, no la diré, se'n sorra el sostre d'aquí i no passa res. Fem una foto, ho pengem i instantàniament diem un accident sense víctimes, el calissai que ha caigut al sostre però no hi ha hagut ferits. Informarem més ràpid nosaltres que no pas els mitjans de comunicació i a partir d'aquí els mitjans de comunicació en podran informar. Com ara si anem pel carrer i veiem que hi ha un incendi, podem fer una foto i penjar-ho. Per tant, la ciutadania en aquests moments té a les seves mans la tecnologia que en 500 anys d'història del periodisme només ha estat a l'abast d'uns quants, dels periodistes. I ara això està a l'abast de tothom. I això a la vegada és molt positiu perquè permet que en casos com el que els estava explicant, els mitjans de comunicació ja no es pensin, els periodistes, ja no es pensin que només ells tenen accés a la informació, només ells tenen accés a poder explicar què passa, o només ells poden fer i desfer sense que ningú els hi qüestioni res. No, 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 no. Ara no va així la cosa. Ara la cosa va que si algun mitjà de comunicació publica una fotografia en la qual vulnera els drets d'una ciutadana, en aquest cas d'aquesta infermera que estava morint i que per sort no va morir, la ciutadania pot agafar i a través de les xarxes socials, en aquest cas amb aquesta etiqueta que es va dir quitat la foto de Teresa, fer una campanya a través d'internet i que el director de Televisió Espanyola, que el tenim aquí, hagi de sortir dient pido disculpas por la publicación de una foto de Teresa Romero en su habitación. Instantàniament. A l'instant surt i demana disculpes. Per què? Doncs perquè els ciutadans l'estan pressionant. I perquè aquest mitjà de comunicació, a banda de vendre diaris o a banda de tenir molta audiència, el que vol és tenir una bona reputació. Una bona reputació per poder tenir anunciants. Tots els mitjans de comunicació, tots, són negocis. I està bé que ho siguin. Perquè la informació no és gratuïta. Aquesta és una altra fal·làcia. La informació no és gratuïta. La informació té un cost. Val diners. I els ciutadans hem de decidir també qui paga aquesta informació. Entre nosaltres. Jo sempre prefereixo pagar-la jo. Per què? Perquè en la mesura que jo la pagui, sóc jo qui la controlo. Si rebo una informació, un diari que és gratis, vol dir que algú ha pagat per mi. Perquè allò no és gratis, eh? Ja ho sabeu, que les coses a la vida valen molts duros. I fer un diari, fer una televisió, fer una ràdio, o fer una pàgina d'internet, val diners. Per tant, vol dir que algú ho ha pagat. Qui ho ha pagat? Els anunciants, pot ser. A vegades, si ho paguen els anunciants, voldrà dir que intentaran controlar certa part de la informació. Us poso un exemple. Us en recordareu ara fa 25 anys que hi va haver aquell atemptat terrible a l'Hipercor de Barcelona. Sí? El principal anunciant que tenen els mitjans de comunicació a l'estat espanyol és El Corte Inglés. Doncs El Corte Inglés va intentar que els mitjans de comunicació no diguessin on s'havia fet aquell atemptat, perquè l'Hipercor és del Corte Inglés i per tant no volien que Hipercor, una marca del Corte Inglés, es relacionés amb un atemptat terrorista. En aquell cas se'ls va dir, nois, és impossible. Però fixeu-vos, si un anunciant s'atreveix a demanar una cosa com aquesta, que en aquest cas no se'n va sortir perquè era impossible negar l'evidència, imagineu-vos quines altres coses menors però d'igual importància pot arribar a demanar. Per tant, paguen els anunciants, paguen els poders públics, també tenim una societat, la nostra, on tots els mitjans de comunicació o la immensíssima majoria de mitjans de comunicació reben algun tipus de subvenció per part de pública, per part del govern, per part de la Generalitat, per part de l'Estat, per part de l'Ajuntament, i els altres que poden pagar són els ciutadans. Si paguen els poders econòmics o paguen els poders polítics, hem d'anar en compte, perquè a vegades voldran contrapartides. Si els ciutadans som els que paguem per consumir la informació, doncs generalment aquesta informació tendirà a ser més independent. Quan la importància d'aquesta informació, d'aquesta reputació dels mitjans de comunicació es demostra en coses com aquesta, que ara els ciutadans, amb aquest accés a les xarxes socials i per tant a poder interactuar directament amb els mitjans de comunicació, poder dir, escolta, això que has publicat és mentida, això que has publicat no està bé. Com que aquests mitjans volen cuidar la seva reputació, intentaran, no sempre ho fan, actuar amb uns paràmetres el més adequats possibles. Passo a altres exemples per anar fins aquí, fins a explicar que, com us deia, darrerament, en els darrers anys, aquesta capacitat de la ciutadania de tenir més instruments per tal de poder controlar els mitjans de comunicació també ha comportat de forma positiva que la ciutadania hagi tingut cada cop més una mirada més crítica cap als mitjans de comunicació. La mirada crítica cap als mitjans ja és de sempre. Hi ha una... Sabeu que el periodisme és una professió que històricament ha estat exercida, ara no, perquè ara tenim fins i tot reines d'Espanya que havien estat periodistes, però generalment ha estat exercida per personatges diguéssim de dubtosa reputació històricament. Hi ha algunes pel·lícules que així ho retraten, per exemple en Billy Wilder de la Primera Plana, una pel·lícula on explica aquesta reputació històricament que han tingut els periodistes, que s'exemplifica amb una frase molt molt antiga que deia si us plau, no li diguis a la meva mare que sóc periodista, abans digui-li que sóc pianista en un bordell. I aquesta màxima que més ens ensenyaven quan començàvem a la universitat, no? A dir, ser periodista és una professió mal considerada, doncs avui en dia encara passa. Encara passa quan ho veiem, per exemple, que en una enquesta recent que es va fer a la ciutadania, on es preguntava quins professionals duen a terme la seva feina amb més honestedat, trobam que els infermers, els metges, els professionals de l'escola pública, els professors en general tenen una bona reputació, i en canvi només el 53% de la ciutadania, contra el 40% que opina el contrari, consideren que els periodistes són honestos. Clar, això és molt greu, perquè precisament el periodista, si no és honest, no té res, perquè només és amb l'honestedat amb la qual et pots guanyar a favor del públic. Si tu expliques històries, que és la feina del periodista, si tu expliques allò que ha passat i el públic no creu que siguis honest, no et creurà. Si la teva matèria prima és allò que succeeix al teu voltant, la paraula, i el públic no creu que siguis honest quan expliques allò que ha passat, ja em direu a mi, quin mal negoci pel periodisme. Enquesta del CIS, aquesta és una mica antiga, de l'any 2012, fixeu-vos, avaluació sobre les institucions i grups socials. La televisió és el pitjor grup social, per sota fins i tot de grups socials molt mal considerats com el Tribunal Suprem, com els jutges o com la monarquia, que també està mal considerat. I en general, per tant, el periodisme ocupa, els periodistes ocupen les pitjors posicions, les posicions de sota de tot a l'hora de ser vistos per la ciutadania. I llavors, com deia al principi, això que passa perquè darrerament creieu que s'està fent pitjor periodisme que mai? Creieu que sí? Mireu, 1898, ningú d'aquí se'n recorda, però sí que sabreu de què va, la guerra de Cuba, eh? Doncs aquesta guerra, que enfrontava, com sabeu, l'armada espanyola amb la nord-americana, hi va haver un enfrontament, i va explotar un vaixell de l'armada nord-americana que es deia el Maine. És una d'aquestes imatges que veieu, no hi havia fotografia encara, és una d'aquestes imatges que veieu aquí. Bé, la imatge no és massa bona, però en tot cas es veu, representa que és un dibuix d'un vaixell que ha explotat. 1898, fa 130 anys o 115 anys. Per què és paradigmàtica aquesta portada del New York Journal, del The Wall, de la premsa de Nova York? Doncs perquè en aquells moments als Estats Units començava allò que s'anomenaria la premsa groga. Us heu sentit parlar de la premsa groga? La premsa groga és la mala premsa, la premsa sensacionalista. Es diu premsa groga perquè un d'aquests diaris, el New York Wall, portava un suplement de color groc. I en aquest suplement de color groc posaven les notícies més impactants, més grans titulars, una mica com el Caso. Us recordeu del Caso? Doncs el New York Wall tenia un suplement de color groc on publicaven tot aquest tipus de notícies, i per això es deia la premsa groga. Per què publicaven aquestes notícies? Doncs perquè ens hem de situar a finals del segle XIX, als Estats Units, amb l'arribada d'immigració a la costa est, a Nova York sobretot, immigració bàsicament italiana, immigració que no tenia un nivell d'alfabetització massa elevat, que sabia llegir i escriure molt poc, i per tant el que els interessava que era doncs, veure grans titulars, grans fotografies, molt d'impacte, i això és el que els donaven. No els hi parlaven de grans temes de profunditat, sinó que els hi oferien aquestes notícies més per captar l'atenció. El director del New York Journal, que era un senyor que es deia Hearst, algú de vosaltres ha vist una pel·lícula que es diu Ciudadano Kane? Doncs aquell senyor va agafar i li va dir a un periodista: "Ves-te'n a Cuba a cobrir el conflicte que hi ha a Cuba." I el periodista va arribar, tot estava molt tranquil, i va enviar un telegrama dient-li: "Escolta'm, aquí no passa res." I en Hearst li va respondre: "Tu vés a escriure la notícia, que la guerra ja la poso jo." I així va ser. El Maine va explotar per circumstàncies fortuïtes, i de seguida el que van fer la premsa nord-americana va ser dir que aquesta explosió havia estat provocada per l'armada espanyola, cosa que era mentida. I a partir d'aquí doncs es va derivar el conflicte que molts de vosaltres doncs, ja coneixeu. Per tant, en 1898 ja trobem un exemple de mala pràctica. Però ens en podem anar 10 anys enrere i no tan lluny. En lloc d'Estats Units ens en podem anar a Madrid, a la calle Fuencarral, en 1888, hi va haver allò que es deia en aquells moments un crimen passional, o es va semblar que era un crimen passional, avui en diríem violència, un atac de violència contra les dones. Una dona va ser assassinada, no se sabia ben bé per què, però els mitjans de comunicació es van dividir en dos grups: els insensatos, seria la premsa groga, que es van dedicar a fer dibuixos de la dona. Aquí no es pot apreciar massa bé, però podríeu veure la dona amb els budells per fora i unes imatges bastant escabroses, i inventant-se tot el que no coneixien, publicant rumors. I la premsa sensata, que és aquella que va decidir informar: "Escolta, hi ha hagut un assassinat a la calle Fuencarral, una persona ha mort, no en sabem els motius i les forces de seguretat estan investigant exactament què ha passat." Per tant, ens trobem en 1888 on ja trobem premsa sensata i insensata. Trobem, per tant, des de fa més de 100 anys, un tipus de periodisme que en molts casos ha oblidat aquests principis més responsables, aquests valors, aquesta forma de fer, aquesta forma de comunicar. Ha oblidat això, l'ètica i la deontologia. Què és l'ètica? Ja ho sabeu, l'ètica és aquesta doctrina dels costums, és la ciència filosòfica que estudia i investiga també els valors, la vida i la conducta en una dimensió social. Aquella conducta humana que com a éssers socials que som tenim en la mesura en què vivim en col·lectivitat. I la deontologia, del grec deon, que vol dir deures, el que investiga, el que estudia, són aquests tractats dels drets, dels deures i de l'ètica professionals. En aquest cas, la deontologia periodística és la doctrina que estudia els drets i els deures, l'ètica aplicada en el periodisme. Existeix des de sempre la deontologia professional? Doncs en aquest cas podem dir que gairebé que sí, però podem saber per l'efecte contrari. És allò de que sabem que existeix el bé en la mesura en què sabem que existeix el mal, no? Doncs alguna cosa així. Sabem que existeix l'ètica professional quan comencem a trobar tractats d'ètica ja en el segle XVII que es fan per explicar les males pràctiques periodístiques. Per tant, ens podem situar no ja al segle XIX, sinó a final del segle XVII, on trobem reflexions acadèmiques, en aquest cas, sobretot situades en el nord d'Europa, que venien a dir: "Escolta'm, estem fent un tipus de periodisme que no respon segurament a allò que necessita la ciutadania." No parlaven de ciutadans llavors, eh? Que necessita la població, sinó que ens estem saltant tots aquells valors essencials que ha de tenir el periodisme. Per tant, vol dir que la manca d'ètica periodística és tan antiga com la voluntat també dels mitjans de comunicació i dels periodistes de fer-ho bé. Trobem des de fa molts segles mitjans de comunicació i periodistes que informen de forma indeguda, sense cap tipus de principi ni valor, I trobem també des de fa molts anys i molts segles periodistes que fan reflexió sobre com informar millor la ciutadania. De fet, en aquests moments que vivim en allò que anomenem una societat multipantalla, que vol dir que podem accedir a la informació a través de múltiples canals, no només a través dels diaris, no només a la ràdio, no només a la televisió, sinó també a través d'internet, a través del mòbil, a través de les tauletes, podem accedir a la informació a través de múltiples, instruments. En aquesta societat, per tant, de multipantalles, i per tant també en aquesta societat on el consum de la informació és més elevat i els mitjans de comunicació també són més nombrosos, recordeu fins no fa masses anys que a les cases només hi havia la Uno i, no, i l'UHF, i no fa tants d'anys això. Després va arribar TV3 i després van arribar les privades i ara tenim molts més canals, tenim una oferta de canals de 30 o 40 canals de televisió. El mateix passa doncs, amb la ràdio o amb internet, tot això s'ha anat dimensionant. Per tant, vol dir que estem en un moment en què tenim més canals de comunicació que fan les coses ben fetes que mai, i a la vegada també en tenim més que mai que ho fan mal fet, per una simple qüestió de proporcions. Per què els mitjans de comunicació segueixen, volen seguir aquests principis ètics? Com us deia, amb els mitjans de comunicació i els periodistes. En primer lloc, perquè de forma conscient o de forma inconscient hi ha la certesa que seguir determinades conductes ètiques contribueix a assolir un major estatus professional. Si jo faig les coses ben fetes, si jo faig allò que la majoria de la ciutadania creu que està ben fet, segurament m'anirà millor, perquè el ciutadà creurà que jo sóc un periodista rigorós, que informo bé, i per tant em faran més cas. També per caràcter comercial se segueixen aquests principis ètics. Les empreses periodístiques intenten homologar el producte als estàndards deontològics. Per vocació, no sempre, malauradament. La majoria de vegades, o moltes vegades, per interès, com deia abans al principi, per interès publicitari, per exemple, perquè saben que si no compleixen aquests estàndards deontològics hi haurà anunciants que no voldran formar part, no es voldran relacionar amb aquella cadena. En tenim exemples. Recordareu fa 2 o 3 anys que Telecinco tenia un programa els dissabtes a la nit, si mal no recordo, que es deia La Núria. Doncs La Núria era un programa teòricament, pretesament informatiu, en el qual van entrevistar la mare, van entrevistar una noia, una menor d'edat relacionada amb un crim, que a més aquesta noia era menor d'edat i estava embarassada, un cas una mica fosc, i que se saltava evidentment qualsevol valor, qualsevol principi. Primer, per entrevistar una persona que és menor d'edat, després una persona amb una situació de vulnerabilitat, com és una noia menor d'edat embarassada i a més relacionada amb un crim, que la seva parella era acusada d'haver fet un assassinat, tot plegat era molt, molt fosc. Doncs bé, va haver una campanya un altre cop per les xarxes socials, per tal que, adreçada no a Telecinco, sinó als denunciants d'aquell programa, dient: si no retires l'anunci en aquest programa, farem un boicot i no consumirem els teus productes. Què van fer els denunciants? No s'ho van pensar 2 vegades. Van començar a retirar tots els anuncis d'aquest programa. Què va acabar fent la cadena? Cancel·lant el programa. Per què? Perquè es va quedar sense anunciants. Això va solucionar el problema? Bueno, al cap d'una setmana Telecinco va inventar un nou programa que era exactament igual o pitjor. Però és veritat que mai els hi va tornar a anar igual de bé. Van perdre reputació, i els dissabtes de la nit, que Telecinco eren els reis de l'audiència, doncs ara ja no ho són. I van perdre molta quota de pantalla, van perdre molts diners precisament per no seguir en aquest cas aquests principis. Per tant, el caràcter comercial també juga un factor important a l'hora de definir el seguiment d'aquests estàndards. També pot ser, evidentment, que el periodista consideri a títol personal que cal seguir aquests valors i aquests principis. I finalment, un quart motiu que ens fonamenta per què se segueixen aquests principis deontològics és perquè la informació és un bé públic. Torno a allò que deia al principi. Hem decidit com a societat que la informació és essencial per tal que els ciutadans puguin prendre decisions importants per la seva vida. Per tant, com a bé públic que és, cal garantir-lo. I cal garantir, igual que garantim uns serveis públics, una educació o una sanitat que han de ser el millor possible, doncs també hem de garantir que la informació com a bé públic ha de ser també el millor possible. Cal garantir no només la informació, sinó una informació que sigui de qualitat. I com es garanteix? Com es garanteix que aquesta informació que rebem els ciutadans sigui de qualitat? Quins instruments utilitzen els mitjans de comunicació? Doncs bàsicament, i ara passem al camp d'allò que en diem l'ètica aplicada, bàsicament parlem dels codis deontològics. Què són els codis deontològics? Els codis deontològics són documents en els quals els mitjans de comunicació o corporacions professionals de periodistes recullen tots aquells valors, aquells principis, a partir dels quals es regeixen a l'hora de fer el producte informatiu. Per tant, seria com un contracte amb la ciutadania, per dir, escolta'm, jo sóc un mitjà de comunicació, tu, ciutadà, sàpigues que jo que estic fent un producte que és un bé social, és un producte de servei públic, que sàpigues que de mi em pots esperar tot això. És com un contracte. I si no compleixo això, m'ho has de reclamar. Si jo dic que seré responsable, que diré la veritat, que informaré degudament, que rectificaré quan m'equivoqui, que protegiré la intimitat de les persones, que mantindré uns principis de justícia, de responsabilitat, i em salto alguna d'aquestes coses, tu, ciutadà, ho sabràs perquè aquest codi deontològic ho diu i em podràs denunciar. Els codis deontològics també serveixen contra les pressions i les regulacions excessives. Abans us deia que hi ha el poder econòmic que intenta, no, a través de la publicitat, influir sobre els mitjans. També el poder polític intenta influir. De fet, tothom intenta influir sobre els mitjans de comunicació. Tothom. Fins i tot, jo sempre els explico als meus alumnes, quan qualsevol institució, per molt justa que sigui la seva causa, envia un comunicat a la premsa, el que està fent és vendre el seu producte amb la millor de les intencions, i legítimament, però està explicant la veritat a través dels seus ulls perquè vol que els mitjans la recullin i la difonguin. Això passa a tots els nivells, també els governants, o sobretot els governants, sobretot la classe política, els partits polítics, les institucions, intenten influir sobre els mitjans de comunicació. Això és dolent? No, no és dolent, és normal. El que és dolent és quan els mitjans es deixen influir. Que els polítics intentin influir sobre els mitjans, diguéssim que forma part de la seva feina, ho podem llegir en positiu també, intenten explicar-se a través dels mitjans perquè la ciutadania pugui saber què estan fent. Ara, no explicaran allò que han fet malament, intentaran explicar allò que han fet bé. La feina dels mitjans és convertir aquesta propaganda en informació, per tant veure si aquest polític X, aquest alcalde, aquest president ens diu no sé què, ho escolto, ho contrasto i no publico el que em diu ell, sinó que tracto la informació i la publico de la forma que s'adecui, que s'assembli més a la veritat i menys a la propaganda que s'ha intentat fer. Tots els poders polítics, tots els poders, per bons que siguin, per legítims que siguin, per bones persones, intenten influir sobre els mitjans i a la vegada també intenten controlar aquesta informació. Per tant, els codis deontològics també serveixen per dir, escolta, d'acord, amb poder polític, tu digues la teva, jo t'escoltaré, però però jo com a periodista, jo com a mitjà, publicaré allò que em doni la gana. A cap i a la fi, el periodisme té com a missió, té com a missió també, us deia abans, els ciutadans tinguin accés a la informació, una democràcia més forta. Com es garanteix també una democràcia més forta? Vigilant els poders que hi ha en una societat democràtica. El poder legislatiu, el Parlament, l'executiu, el govern i el judicial, els jutges. De fet, els mitjans de comunicació també són coneguts com el quart poder. El quart poder que vigila els altres tres. I això és molt important que ho segueixi sent. Perquè la garantia que les nostres democràcies funcionin bé també és, no només, però també ho és que tinguem uns mitjans de comunicació forts i independents que vigilin que els tres poders fan la feina que els hi toca. I quan no la fan, explicar-ho i denunciar-ho. Aquesta és la feina dels mitjans de comunicació també. Finalment, els codis deontològics també tenen com a funció protegir els drets dels professionals de la informació i cohesionar aquesta professió. En síntesi, per tant, la funció d'aquests codis deontològics és dir a la ciutadania que què poden esperar d'aquests mitjans de comunicació, què poden esperar d'allò que d'aquella informació que es transmetrà a través de la televisió, a través de la ràdio, a través de la premsa. I quan no ho compleixen, podreu reclamar. Quin problema hi ha? Doncs que generalment aquests instruments que en diem d'autoregulació, perquè al cap i a la fi tots aquests instruments, els codis deontològics, n'hi ha d'altres instruments, els defensors del lector, també us sonaran, a tots aquests instruments que els mitjans de comunicació tenen per tal de dir a la ciutadania vull complir amb aquests valors per fer un periodisme que sigui més just, que digui la veritat, que sigui responsable i un periodisme que sigui lliure, que són els quatre grans valors i principis, la justícia, la veritat, la responsabilitat i la llibertat, són els quatre grans principis de la deontologia, doncs els mitjans de comunicació tenen diversos instruments perquè els ciutadans puguem observar i puguem estar segurs que estan complint amb aquestes funcions que tenen encomanades. Els codis deontològics, com us deia, és un d'aquests instruments. També els defensors de la ciutadania, els defensors del lector, també és un altre d'aquests instruments. També avui en dia les xarxes socials, el fet de poder penjar al Twitter o Facebook una queixa contra els mitjans de comunicació, són diversos instruments que vigilen que aquest quart poder, que és els mitjans de comunicació, facin la feina que toca. Per això, darrerament també, parlem de que les xarxes socials i la ciutadania en general exerceix de cinquè poder. Quan els mitjans de comunicació es converteixen en un poder i no sempre fan la feina que els hi toca, hi ha un cinquè poder metafòric, que és la ciutadania a través d'aquests telèfons intel·ligents, que és la ciutadania activa, que és aquesta ciutadania que és la receptora d'aquests drets de la informació, la que ha d'alçar el dit i dir escolta, és que això no ho estàs fent bé. La reflexió final, i m'aturo aquí perquè pugueu intervenir i fer totes les preguntes que vulgueu plantejar, la reflexió final que sempre m'agrada dir és que de periodisme en aquests moments amb valors, de periodisme ètic, de periodisme que segueixi uns principis deontològics, se'n fa, i se'n fa molt, i se'n fa molt ben fet. De periodisme que no segueix res de res de res, també n'hi ha molt i molt mal fet. L'existència d'un i altre depèn en bona part de la ciutadania. Si consumim cada tarda Sálvame, tindrem Sálvame. És així. Si preferim mirar segons quins programes i no uns altres, doncs aquests programes són els que tindran més audiència i per tant tindran més benefici econòmic i per tant tindran més rentabilitat. El conseller delegat de Telecinco, en un italià que es diu Paolo Basile, li van preguntar fa uns quants anys, deu fer 7 o 8 anys, hi havia un programa que es deia Aquí hay tomate. Sí? Us en recordeu? Aquell tomate era un programa que presentava el mateix presentador que presenta el Sálvame, que com sabeu, en Jorge Javier Vázquez, que és un català, és conciutadà meu, jo soc badaloní com ell. Doncs en Jorge Javier Vázquez presentava aquell tomate i Telecinco de cop i volta va decidir cancel·lar el programa. I van entrevistar en Paolo Basile, el conseller delegat de Telecinco, el gran responsable de Telecinco, i li van dir, senyor Basile, vostè ha suprimit aquell tomate perquè no segueix els principis deontològics? I va dir, els meus principis deontològics són l'audiència. L'única ètica que segueixo és l'audiència. Si l'audiència vol veure el tomate, tindrà tomate. Per què no hi ha tomate? Per què baixa l'audiència? No vols tomate? Doncs et poso Sálvame. I van així, per què hi ha Sálvame? Doncs perquè la gent decidim que volem mirar Sálvame. Per què no hi ha la Nòria? Perquè els ciutadans van decidir que no hi hauria la Nòria. Per això és molt important que retinguem algunes coses. Primer, que els mitjans de comunicació són servei públic, sigui públic o privat, sempre servei públic. Segon, que els mitjans de comunicació, com a síntesi, no són gratis, els paguem. Si no pago jo, algú paga per mi. Que ho tinguem sempre present. I si algú paga per mi, la informació que m'explicarà, doncs bé, serà com serà. També pot ser que el paguem, que paguem mitjans públics, i que per tant siguin mitjans que els paguem entre tots i que teòricament han de garantir ja aquesta el màxim d'objectivitat possible. Per tant, els mitjans servei públic, els mitjans no són gratuïts, la informació té un cost molt elevat i finalment, que tinguem un millor periodisme, depèn dels professionals, depèn dels mitjans de comunicació, però també, i molt important, depèn dels ciutadans. La ciutadania, quan més activa és, quan més responsable és, quan més exigent és, també a la vegada tenim uns mitjans de comunicació que responen a aquests valors, a aquests principis deontològics dels que us estava parlant. Si us sembla, ho deixo aquí i responc a les preguntes que em vulgueu plantejar.
Sí, hola, bona tarda. Hola, bona molt tarda. Interessant la seva conferència. No sé si hi ha algun diari que sigui independent. Recordo que fa temps va sortir un que es deia Cafè amb llet, que subvencionava amb els mateixos subscriptors, potser aquest n'era una mica, fa temps que no el veig, no sé si ha desaparegut.
Ara són diputats, els dos que el portaven s'han fet diputats al Parlament i al Congrés.
Vaja per Dios. Jo li anava a preguntar dels diaris que hi ha, quin li sembla dintre de tot més independent o més recomanable per llegir?
No, això és molt difícil de... A veure, jo crec que tots els diaris... De fet, els diaris que tenim... La xarxa de premsa que tenim a Catalunya, déu-n'hi-do, comparada amb altres llocs, doncs déu-n'hi-do perquè acostuma a ser... L'objectivitat i la neutralitat no existeixen i no han d'existir. També és veritat, La neutralitat és un concepte que també el diem de seguida a la universitat, en plan, no, escolta, els mitjans no han de ser neutrals. M'entendreu ràpidament, davant la crisi de refugiats que hi ha en aquests moments, els mitjans han de ser neutrals i dir, davant de l'atemptat que hi va haver l'altre dia a Bèlgica, els mitjans han de ser una informació escèptica, sense posicionar-se sobre si allò està bé o està malament. No, els mitjans també està bé que tinguin una posició editorial. Però a la vegada han de tendir al màxim a l'objectivitat. A Catalunya tenim quatre, en aquests moments hi ha quatre diaris d'abast nacional, La Vanguardia, El Periódico, El Punt Avui i L'Ara. Jo crec que tots ells tenen virtuts i tots ells tenen defectes. Independents, a veure, d'independent a independent ho són tots i no ho és cap. D'acord? Perquè tots ells reben, per exemple, subvencions i això segurament els limita una part de la seva independència, però a vegades també tots ells, qui més qui menys, doncs tenen els subscriptors i els lectors que els permeten tirar endavant. Alguns d'ells tenen més dificultats econòmiques i això els posa amb més problemes i altres doncs, tenen els comptes més sanejats. Diguéssim que en aquest sentit, així com hi ha mitjans de comunicació que clarament desinformen o fan allò que el pitjor de tot, que és barrejar opinió i informació o donar-te opinió fent-te creure que és informació, i això hi tenim alguns mitjans de Madrid, per exemple, segurament algun com La Razón, que és bastant procliu a això. En general, els mitjans d'aquí això ho respecten bastant. Ara, doncs, insisteixo, no? Hi ha alguns que ho fan millor, alguns que tenen pràctiques professionals millor o pitjor. Coses bones de tots ells, per exemple, que tots aquests quatre mitjans catalans, tots ells tenen codis deontològics, tots ells tenen defensors del lector i tots ells tenen diversos instruments per tal que la ciutadania pugui reclamar, pugui retre comptes. I tots ells, crec que en bona part, perquè més conec tots els responsables que ho porten, s'esforcen perquè la ciutadania pugui veure satisfet aquestes reclamacions o quan no fan les coses bé, si cal, doncs també rectificar. No m'he mullat massa, ho sé.
Hola. Bé, jo penso que has apuntat un parell de grans temes. El primer, que ha sigut ràpid i penso que és important, però no era el tema tampoc del dia exactament, és tot aquest de la informació, els twitters, facebooks, instagrams, etc., tota aquesta aportació del públic a la informació. Bueno, aquí també has parlat de la fractura digital, a vegades davant d'aquest accés, i inclús diria de la tonteria, ho sento però ho dic així, estàs veient una tertúlia i quan llegeixes les opinions que estan arribant i van publicant a sota, dius, bueno, per dir això no val la pena que escriguin. Per tant, a vegades penses que un bon llibre i una bona música estem fracturats potser digitalment, però també estem educats amb altres aspectes. Vull dir, no li dono aquesta gran importància, tot i que jo utilitzo no aquests medis, però sí, doncs, el que vol dir doncs, ordinador, internet, etc. No? Però la mesura, jo penso que en aquest moment hi ha una desmesura que ens porta a moltíssima informació i absolutament superficial i a vegades banal. Ho veig així. Les notícies. Les notícies penso que gairebé totes estan al servei dels interessos d'algú, perquè apareixen i desapareixen. I penso en les mundials, Hi ha coses importantíssimes que l'endemà han desaparegut, n'hi ha una altra. Jo penso que es condueix a la població, es condueix molt. Si no, davant, per exemple, dels fets actuals, no ho sé, per què puja l'extrema dreta? Perquè s'explica tota una sèrie de manera d'explicar el que està passant, doncs, amb les guerres i amb els refugiats i amb tot plegat. Penso que hi ha un interès, doncs, de comunicar por a la població, etc. Vull dir, has parlat d'un poder i realment té molt poder i un poder, jo diria, molt conduït i per grans interessos, no per petitons, interessos mundials inclús. De manera que, bé, i tot aquest altre tema, que és el tema doncs, de l'aportació del ciutadà, aviam, segons a quins puestos estàs ficat, són unes aportacions que potser sí que n'hi han d'interessants, però Déu-n'hi-do les que s'han d'empassar. Ho veig així.
Sí, de fet, hi ha un concepte que es va començar a utilitzar a l'inici de les xarxes socials, que era el periodisme ciutadà. Això ja no l'utilitzem perquè realment, precisament perquè el periodista que fa de periodista ha de respondre a uns valors, a uns principis, a una feina professional i ha de retre comptes a la ciutadania, això el ciutadà no té per què fer-ho. I per tant, quan tu penges una cosa al Facebook o al Twitter o fas un comentari que es publica a la televisió, tu no estàs subjecte a un rigor com a ciutadà. Les xarxes socials no són res més que l'àgora pública elevada a escala planetària. I allò que les converses que abans podíem tenir o que encara es tenen al bar o que es podien tenir al safareig o que es tenen a la porta de l'escola quan vas a recollir els nens o que es tenen al forn de pa, doncs això és posat en un espai doncs, amb més visibilitat i amb més audiència com són les xarxes socials. Per tant, de disbarats quan vas a comprar el pa, moltíssims, els mateixos que pots trobar a Twitter, multiplicat per N, pel que vulgueu, però són els mateixos disbarats que pots escoltar a qualsevol lloc. Però a la vegada també són les mateixes aportacions, reflexions, inquietuds interessants que pots escoltar a qualsevol lloc. Per tant, diguéssim que l'únic que fa és traspassar a una escala molt més àmplia aquests debats que fins ara, fins fa pocs anys, doncs els convertíem, els teníem en un petit comitè. Clar, això ens fa a la vegada haver d'extremar la responsabilitat. Quan tu anaves al bar o quan vas al bar o és igual, o amb els veïns i dius vés a saber què, clar, has d'anar en compte sempre, perquè potser allò que diguis, tots ens ha passat, a vegades estàs en una tertúlia amb amics o en algun lloc i dius alguna cosa i fereixes la sensibilitat d'algú i a partir d'aquí generes un conflicte, tots ens enfadem a la vida. Doncs això, si a més agafes i ho penges a les xarxes socials i això que en lloc d'enfadar a 5 persones n'enfades a 50.000, doncs per tant cal anar en compte, és evident, però diguéssim que té riscos, però a la vegada també té moltes potencialitats. Sobre el poder, és evident que els mitjans de comunicació, molts d'ells, doncs estan, jo ho apuntava, estan controlats o tenen interessos, alguns són legítims, altres doncs no tant. Els interessos legítims bàsicament són aquells que es diuen, que es fan públics. Amb tots els mitjans de comunicació, tots legítimament tenen la seva línia editorial, tots ells, això és normal, és legítim, és bo, és saludable i és democràtic. El problema és quan no t'ho expliquen. Quan no t'expliquen quina és la línia editorial i per tant et volen fer allò passar gat per llebre, volen fer passar opinió per informació i a més volen fer creure que allò és una cosa molt neutral quan en realitat hi ha una intencionalitat darrere, no? I a vegades també mitjans de comunicació que doncs, són la propietat és de no sé quina empresa que té no sé quins interessos i que té... Amb això cal anar-ho en compte perquè evidentment que la informació llavors està molt condicionada. Per què va costar tant, per exemple, que es fes públic tot el drama dels desnonaments que hi havia a l'estat espanyol? Per què va costar tant, tant, tant i tant? Doncs perquè els principals, no només els principals publicitari, els principals diners de publicitat que van als mitjans venen d'entitats bancàries, sinó que molts mitjans de comunicació també són propietat parcialment de bancs i per tant hi havia un conflicte d'interessos. Doncs això fa que algunes informacions costin més de sortir i altres costin menys. Abans parlàvem del cas de Cafè amb Llet, que ara ja no funciona perquè els seus responsables doncs ara tenen altres responsabilitats, però sí que trobem una cosa també positiva d'internet, trobem moltes iniciatives petites que són independents, que es financien única i exclusivament amb els diners de la ciutadania i que amb això van tirant i que no són grans multinacionals, però en canvi ofereixen un servei, una informació propera, honesta i a més molt transparent, perquè diuen, escolta, els calés que tenim són aquests, els hem rebut d'aquesta gent i per tant que sàpigues que nosaltres informarem d'aquesta manera, no? Tenim la nostra mira, les ulleres amb les quals mirem el món són aquestes i no unes altres. Això també és important que els mitjans doncs, ho expliquin.
Perdó, això és un blog? Això que vostè ara explica... Són blogs. Jo a vegades rebo alguna cosa, em diuen blog de fulano de tal. Això he rebut d'un blog de fulano de tal. Què és un blog?
Un blog és una pàgina internet on algú a títol personal publica el que vulgui. Publica, a vegades poden ser reflexions, a vegades poden ser notícies, a vegades poden ser poemes, a vegades poden ser receptes de cuina. Un blog és això. Els mitjans de comunicació, clar, els blogs són projectes molt personals i que per tant no podríem definir com a mitjans de comunicació en el sentit periodístic amb el qual estàvem parlant ara, d'acord? Els blogs responen més a inquietuds això, personals, de reflexions, d'opinió que vol transmetre a qui sigui, no? Un ciutadà que diu, escolta, jo sóc expert en, no sé, en sanitat i estic molt preocupat per com està la sanitat d'aquest país, faré un blog explicant cada dia doncs com em vaig trobant les deficiències en el CAP del meu poble o a l'hospital de la meva comarca, i vaig explicant cada dia coses d'això, per exemple. No?
No cal ser periodista.
No, clar que no. Clar que no. De la mateixa manera, és el que explicava abans, de la mateixa manera que per tenir Twitter o Facebook, per molt que compartim informació, no cal ser periodista. De fet, avui en dia, ni tan sols per poder interactuar amb el president de la Generalitat cal ser periodista. Abans, només un periodista podia tenir accés al president de la Generalitat i dir-li: president, li vull fer una pregunta. Ara agafes el Twitter, poses @KRLS, que és el Twitter del president Puigdemont, i el president respondrà. I abans això només era accés dels periodistes, no? Per tant, és positiu, aquesta barrera es trenca, i la ciutadania té accés directe al contacte amb segons quins personatges. Alguna pregunta més? Per allà baix.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, la meva pregunta és una tonteria, però...
No, no hi ha preguntes tontes, en tot cas hi ha respostes que poden ser-ho, però preguntes segur que no.
És ètic que, per exemple, jo rebi 50-60 mails que no són desitjats?
Sí, això s'escapa una mica del periodisme, eh? Això no té res a veure. És com si em digués si és ètic que rebi 50 fulletons de publicitat de pizzas o de no sé què a la bústia de casa. Doncs segurament no, depèn de la... Però això...
Jo comprenc que no entra en el periodisme.
No, perquè habitualment, això sí, si rebeu informació no desitjada, tot correu electrònic que rebeu no desitjat, vol dir que vosaltres, conscient o inconscientment, heu cedit les vostres dades, segur, perquè hi ha una llei de protecció de dades molt restrictiva a Espanya, moltíssim. Per tant, vol dir que de forma conscient o inconscient heu cedit les dades, i en tot correu que rebeu de publicitat, a sota hi ha una cosa que diu donar-te de baixa. Cliques allà i en principi no hauries de rebre més aquella informació. Però diguéssim que això s'escapa de les meves competències. Molt bé, moltes gràcies, un plaer.